Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 9 de novembre del 2024. La preservació de la memòria històrica és un element clau per conèixer i aprendre sobre la història que ha marcat un territori i entendre per què som com som. Sovint, però, aquesta lluita per conservar la memòria no ha estat entesa així per les administracions i tan sols associacions de voluntaris han treballat per mantindre'n el record. És el cas de l'associació No Jubilem la Memòria, que aquest cap de setmana celebra el 20è aniversari de la seva creació. Des dels inicis, l'entitat treballa per evitar que caigui en l'oblit el paper que va jugar la comarca del Priorat com a rereguarda de la Batalla de l'Ebre durant la Guerra Civil, sovint sense el suport que caldria per part de les administracions. És important que entitats com aquesta rebin suport, ja que fan una feina essencial en defensa de la memòria i que ajuden a comprendre la realitat d'avui en dia. En l'informatiu d'avui us explicarem tot el programa que No Jubilem la Memòria ha preparat per celebrar els seus 20 anys de vida. En parlarem amb el seu president, l'Albert Sabater. Abans, però, farem un repàs global al pas de la Dana per la nostra comarca i ens farem ressò de l'onada de solidaritat amb el País Valencià que també s'ha fet notar al Priorat. Per altra banda, us explicarem que la candidatura a Patrimoni Mundial Priorat Montsant Siurana s'ha donat a conèixer en unes jornades a les Illes Canàries i que el Vitec ha finalitzat un projecte de recerca que pretén millorar el control de la producció enològica mitjançant sensors digitals al celler. També mirarem l'agenda, ja que aquest vespre té lloc la festa del vi novell del Marroig i la Biblioteca Salvador Estremifà ha presentat les activitats previstes per aquest mes de novembre. En els esports repassarem l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Ja es pot dir que la Dana és història i que el seu pas per la comarca del Priorat, a diferència d'altres llocs, ha estat molt beneficiós. I és que des de l'inici de l'episodi de pluges s'han recollit fins a 192 litres a Porrera, 190 a Marçà, 187 a Pradell, 186 a Falset o 181 als Guiamets. I això ha fet que rius, barrancs i fonts brollin com feia anys que no passava. De fet, els embassaments de la comarca han experimentat un canvi substancial després del pas de la Dana. El pantà de Siurana, per exemple, es trobava abans de l'episodi al 0,7% de la seva capacitat, mentre que actualment està al 7,04%. També el pantà dels Guiamets ha experimentat una important crescuda, si bé encara falta molt perquè s'ompli. Just abans de la Dana, l'embassament es trobava a l'1,31% i a dia d'avui ha pujat fins al 10,34%. El cas paradigmàtic, però, és l'embassament de Margalef, que d'estar gairebé sec ha passat a sobreeixir. Així doncs, pluja molt benvinguda a la nostra comarca, que si bé no serveix per acabar amb la situació de sequera i la necessitat imperiosa de que segueixi plovent, sí que trenca amb la tendència a la baixa de les reserves d'aigua dels embassaments. I pel que fa als efectes devastadors que la Dana va causar al País Valencià, el Casal Carrasclet i la CUP Priorat van convocar aquest dijous a la plaça de la Quartera de Falset una concentració de suport als afectats per les greus inundacions de la setmana passada. La concentració, a més, també pretenia denunciar la gestió de les administracions i assenyalar clarament al president de la Generalitat Valenciana amb el crit de Carlos Mazón dimissió. Les concentracions solidàries d'aquest 7 de novembre es van escampar per un gran nombre de ciutats i pobles catalans. A banda de Falset, se'n van convocar a Barcelona, Berga, Castelló, Girona, Lleida, Reus, Tarragona, la Seu d'Urgell o Palma, entre d'altres. Paral·lelament, la solidaritat amb el País Valencià també s'ha fet evident a la comarca amb la recollida de material. Concretament, l'Ajuntament de Falset ha enviat aquesta setmana 18 palets amb aigua, aliments en conserva, menjar per a animals, utensilis de neteja, calçat i productes sanitaris de protecció i d'higiene personal. L'enviament d'aquest material necessari pels afectats pel temporal s'ha fet amb la col·laboració de Càritas Falset i Creu Roja Priorat i en coordinació amb l'Ajuntament d'Alcanar. També el Casal Carrasclet ha organitzat una recollida de material, en el seu cas coordinada a través de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. La candidatura del Priorat per ser declarat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO va presentar el seu sistema de gestió del paisatge cultural al taller anual de l'Aliança de Paisajes Culturales i Sitios Afines al Patrimoni Mundial que es va celebrar els passats 24 i 25 d'octubre a Gran Canària. La presentació es va fer de forma conjunta entre el Consell Comarcal del Priorat i l'associació Prioritat, per fer evident la col·laboració entre administracions i societat civil que hi ha a la comarca. Ho explica el president del Consell Comarcal, Sergi Méndez.
Vam estar a l'illa de Gran Canària convidats per l'Aliança de Paisajes Culturales per explicar quin és el model de gestió, el sistema de gestió del paisatge cultural del Priorat que es proposa, basant-se sobretot en la importància de la coordinació i la cooperació entre els agents públics i privats. En aquest cas, no visibilitzar la feina feta entre el Consell Comarcal del Priorat i l'Associació Prioritat, no? Que són dos de les potes, diguem, bàsiques per la proposta de la candidatura.
El president comarcal explica que la presentació del sistema de gestió del paisatge del Priorat va tenir molt bona acollida i que els assistents van quedar sorpresos amb la gran quantitat d'activitats que s'han dut a terme, com per exemple el Dia del Paisatge, el Banc de Terres del Priorat, l'Acord Comarcal de Renovables del 2021, el Pla Estratègic Comarcal de Turisme Sostenible del Priorat o el Coneguem el Priorat.
Es va valorar molt bé la proposta del Priorat pel fet d'haver engegat ja tot un camí en base a la col·laboració i al treball conjunt i a la implicació de la ciutadania per aconseguir en un futur el que seria el reconeixement com a patrimoni mundial. Però sobretot posar en valor el fet que en aquest mentrestant s'està treballant i implantant ja un sistema que és evident, no? I que funciona dia a dia.
A banda de l'experiència prioratina, a les jornades també s'hi van presentar altres projectes, com per exemple la col·laboració público-privada en la Menorca talaiòtica, Ribera Sacra, Paisaje de l'Agua o los paisajes de l'Agua de Beas del Segura, entre d'altres.
Durant la jornada vam poder escoltar i veure propostes diferents, com podria ser la de Ribeira Sacra a Galícia, que és la propera, diguem, candidatura que portarà l'Estat espanyol. Ells van fer un treball de redefinició de la candidatura després de les recomanacions fetes per ICOMOS i per UNESCO, i va ser molt interessat també per veure com podem replantejar també la proposta del Priorat. També vam poder veure iniciatives de gestió a Andalusia amb propostes vinculades també a la gestió de l'aigua i a la implicació de la ciutadania en això. La veritat és que va ser una jornada profitosa i molt interessant en el sentit de poder compartir i de poder fer xarxa també en base a propostes molt diverses de paisatges culturals a l'Estat espanyol.
Amb tot, els assistents també van poder reflexionar i escoltar al voltant d'una problemàtica compartida per tots els llocs amb algun tipus de reconeixement patrimonial o cultural, la qüestió sobre els habitatges d'ús turístic.
Una part de la jornada es va dedicar precisament a desenvolupar un joc de rols al voltant de la problemàtica dels habitatges d'ús turístic, que és un problema, una situació que ens trobem a bona part del territori rural. I va estar molt bé perquè vam poder desplegar i posar-nos en situació des de diferents punts de vista per veure com abordar la situació. Va ser també interessant precisament per veure que molt sovint els problemes són compartits en l'àmbit rural.
Finalment, el president del Consell Comarcal del Priorat explica quin és l'estat actual de la candidatura Priorat Montsant-Siurana Mosaic Mediterrani per esdevenir Patrimoni de la Humanitat.
En aquests moments la candidatura es troba en fase de redefinició. Estem també en converses amb la nova Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya per veure com podem reimpulsar-la i també desplegant el que són les col·laboracions i les implicacions tant de l'Associació Prioritat com la Diputació de Tarragona i Observatori del Paisatge, que continuen tenint un paper molt, molt actiu. Esperem poder tenir també novetats i notícies en els propers mesos per saber com ho hem de gestionar. Per part també d'altres organismes implicats es veu amb bons ulls, però crec que això que és una qüestió d'anar polint i d'anar també treballant aquests matisos que faran que la candidatura sigui una candidatura d'èxit.
L'atur va augmentar en 2 persones al Priorat durant el mes d'octubre. Això fa que actualment hi hagi 299 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,12%. Per municipis on l'atur augmenta més és a Falset, on 5 persones es van quedar sense feina. El segueixen Cornudella amb 3 persones més en situació d'atur i el Molar i la Torre de Fontaubella amb 2. En canvi, l'atur baixa amb 3 persones a Capçanes i amb 2 a Bellmunt i el Marroig. A la resta de municipis, l'atur es manté més o menys estable en comparació amb el mes anterior. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur. En total, 105. Els segueixen Marçà amb 36, Cornudella amb 34 i el Marroig amb 17. A la banda contrària hi trobem el Lloar amb tan sols una persona sense feina, Margalef i Torroja amb 2 i la Morera de Montsant amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Marçà amb un 13,36% i Bellmunt amb un 10,71%. La resta de municipis es troben per sota del 10% i destaquen el 2,78% de la Morera, el 3,51% d'Ulldemolins o el 3,67% de Gratallops com a percentatges més baixos. En el conjunt de Catalunya s'ha registrat un augment de l'atur registrat de 2.908 persones al mes d'octubre, el que deixa el nombre de persones en atur registrat en 334.839. El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social ha pujat en 15.658 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.802.849 persones afiliades a Catalunya. La Cambra de Comerç de Reus i l'Ajuntament de Móra la Nova organitzen el dia 28 de novembre la Fira d'Ocupació Juvenil del Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta, que té per objectiu facilitar la inserció laboral dels joves a les empreses del territori. La fira, que se celebrarà al pavelló 1 d'octubre del municipi riberenc, arrencarà a les 9 del matí amb l'acreditació dels assistents i la benvinguda institucional. A banda de poder visitar els estands de les diverses empreses, els participants també podran gaudir de diverses conferències i activitats. Així, al llarg del dia hi haurà una jornada sobre intel·ligència artificial generativa per a la recerca de feina o un role-playing d'entrevista de feina, que permetrà practicar per quan els joves que busquen feina s'hagin d'enfrontar a aquest moment. El Centre Tecnològic del Vi, el Vitec, ha finalitzat un projecte de recerca centrat en el monitoratge de la producció dels vins mitjançant objectes connectats en xarxa i Big Data. Es tracta d'un projecte encaminat cap a una enologia de precisió a través de la digitalització, una prioritat del sector que busca optimitzar els seus processos i recursos. El control precís del procés de vinificació s'ha fet a través d'uns sensors que permeten el monitoratge en temps real de la fermentació i s'anticipen als possibles aturades i desviacions. Així mateix, permeten evitar problemes microbiològics i d'oxidació en l'etapa de fermentació i criança, cosa que afavoreix la qualitat organolèptica mitjançant les mesures de temperatura, humitat i oxigen dissolt, entre d'altres. Concretament, durant 2 anys s'ha fet un seguiment digitalitzat i manual de les mateixes vinificacions de Moscatell, Chardonnay, Garnatxa Blanca i Negra, Verdejo, Charello i Sauvignon Blanc. La comparació entre les dades obtingudes de les dues traçabilitats han demostrat que no hi ha diferències rellevants entre elles i que, per tant, els sensors són una bona eina per als cellers perquè permet actualitzar els sistemes de recopilació de dades per millorar els seus productes i gestionar més eficaçment la traçabilitat del vi. La implementació d'aquestes eines innovadores suposa un valor afegit a la producció enològica perquè permeten el control total del procés productiu de vins i la seva optimització, assegurant la màxima qualitat del producte i reduint costos. Alhora s'avança així en la digitalització del sector, un dels reptes actuals als que s'enfronta. El celler del Marroig celebra aquest dissabte una nova festa del vi novell. La principal novetat de l'edició d'enguany és que la proposta musical s'amplia i oferirà un doble concert amb les actuacions de Joan Rovira i Sexeni. Com sempre, l'acte central de la festa serà el tradicional espinjolament de la bota, que anirà a càrrec dels padrins de l'edició, que precisament seran els dos artistes que conformen el cartell. Així mateix, tots els assistents tindran l'oportunitat de tastar la nova anyada del vi novell al llarg de tota la nit, així com el nou oli del Raig, que es complementarà amb una oferta gastronòmica amb propostes salades i dolces i una agenda d'activitats per als més petits que arrencarà a partir de les 6 de la tarda. La imatge del vi novell 2024 és el resultat del concurs que el celler organitza per trobar la imatge del seu vi i que enguany ha guanyat Anaïs Pont, dissenyadora gràfica i directora creativa amb una proposta directa, festiva i irreverent. Una imatge que encaixa amb la perfecció amb l'esperit del vi novell, un vi que celebra la primera collita i que reivindica els conceptes de festa i tradició que envolten l'arribada del primer vi de l'any. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat la programació d'activitats del mes de novembre. Sense anar més lluny, aquest dijous va tenir lloc una nova trobada del Club de Lectura, que aquest mes ha llegit El temps de les cireres, de Montserrat Roig, un retrat de tres generacions d'una família a partir de la qual l'autora fa una mirada crítica a la burgesia catalana i un retrat social de tota una època. Per la seva banda, el Club de Lectura en Francès es trobarà el dia 23 per parlar de Heureux les Heureux, de Yasmina Reza, una novel·la que entrellaça les vides de 18 personatges que sembla que no tinguin res a veure i que aborda qüestions com les relacions extramatrimonials, les tendències sadomasoquistes, les insatisfaccions sexuals i fantasies consumades, les ruptures, decepcions i també els finals feliços. Així mateix, per al dia 15 s'ha previst l'espectacle Password Màgia, destinat a nens d'entre 6 i 12 anys, mentre que el dia 29, en el marc de la Fira de Sant Andreu, tindrà lloc el taller Arriarri Tatanet cap a Fira de Falset. Finalment, durant el mes de novembre hi haurà dues sessions de l'Hora del Conte. La primera va ser ahir, mentre que la segona tindrà lloc el proper dia 22 a 6:45 del vespre. L'associació No Jubilem la Memòria celebra aquest cap de setmana la 20a edició de les jornades de l'entitat amb un complet programa d'activitats que pretenen reivindicar la memòria històrica i el paper que va jugar el priorat durant la Guerra Civil Espanyola, especialment durant la Batalla de l'Ebre. El president de l'entitat, Albert Sabater, destaca que, malgrat tot, han aconseguit arribar als 20 anys de l'associació.
Estem molt contents de poder continuar perquè això... Tothom sap que és allò que diem de Déu i ajuda, no?, per anar tirant endavant les coses, doncs això és així mateix, i sí, ja hem arribat a la 20a jornada, també el que seria el 20è aniversari també de la creació de l'associació, i aquest any ho volem fer en un lloc també que és emblemàtic, vull dir que és allà al Molar, que va haver-hi un hospital, i per tant de campanya, i...
Les jornades han arrencat aquest matí al Molar, on s'ha inaugurat una placa a la fossa comuna que hi ha al municipi. A continuació, ha tingut lloc una visita exterior a l'edifici de la Mina Lussa, on s'hi va instal·lar l'Hospital de Campanya M2 del 15è Cos d'Exèrcit. Tal i com explica Sabater, la Mina Lussa va acollir el darrer hospital militar que hi va haver a la comarca durant la Batalla de l'Ebre.
Va ser el darrer hospital que va haver-hi aquí a les comarques del Priorat, pràcticament fins al desembre del 38 va estar operatiu, i aleshores, clar, aquí, al haver-hi un hospital com en altres llocs, com també, per exemple, la Bisbal, no?, que hi havia el de Santa Llúcia, o bé el que és el que seria a l'estació de Pradell de Torrefonta Vella, doncs, el punt d'evacuació, i hi va haver, doncs, molts ferits que van arribar ja traspassats, o bé que fins i tot en el moment en què estaven a l'hospital traspassaven, i per tant, es posaven en una fosa que, si es podia, majoritàriament es posaven als cementiris, demanant permís, doncs, al jutge de pau del municipi, però llavors també, si no es podia, doncs, clar, es feien unes foses comunes amb un terreny, doncs, proper a l'hospital. Aquest és el cas del Molar. Al Molar, doncs, hi van haver més de 90 persones que... van traspassar, diguem-ne, quan estaven arribant a l'hospital o bé dins de l'hospital, i llavors es van posar, doncs, aquesta fossa comuna.
Les jornades continuaran aquesta tarda amb la presentació del llibre Rutes de la Batalla de l'Ebre al Priorat, circuits històrics de No jubilem la memòria, a càrrec dels seus autors Josep Munté, Manel Camafort i Alba López.
Presentarem aquest llibre, que seria el llibre de 13 rutes de la Batalla de l'Ebre al Priorat, que a més diríem els circuits històrics de No jubilem la memòria. I esperem, vaja, que tingui una força acollida, una bona acollida, i que a més doncs la gent vagi a fer aquestes rutes, que també seria, és un punt d'interès turístic per la comarca, no només allò basant-se només exclusivament en els cellers que puguin haver i el vi, sinó també la història que pot tindre, doncs, bueno, que té la nostra comarca.
Finalment, la jornada d'avui acabarà amb la representació de l'obra de teatre La Primera i les Mestres de la República, de Nan Valentí i David Pintó. L'espectacle és un homenatge a Nativitat Llarza, mestra, activista feminista, miliciana i primera alcaldessa de Catalunya, concretament de Bellprat, a l'Anoia.
Homenatge, doncs, la primera alcaldessa de l'any 34, que va ser de Bellprat, republicana, dona, diguem-ne, que és la Nativitat Llarza Planes. També va ser mestra, activista feminista, era de Múrcia, ella, i bueno, doncs, i va ser la primera alcaldessa d'això, de Catalunya, aquí a Bellprat, el 34. A més, també, que el títol ja també de l'obra ja ho posa Les Mestres de la República, que també aquí al Molar, el que és la Mina Lussa, a la República hi va haver-hi una escola també republicana, o sigui, per tant, ho lligarem una mica amb el que seria doncs, també l'alcaldessa de Catalunya republicana, el 34, també al mateix temps doncs, amb el que seria un homenatge a les mestres de la República.
Demà diumenge tindrà lloc una visita històrica per diversos llocs de memòria de la comarca. Així se sortirà de Falset en direcció a la cova de Santa Llúcia de la Bisbal i d'aquí es visitarà l'Observatori de la Batalla de l'Ebre a la Figuera. La ruta també passarà per la tomba del brigadista internacional John Cookson, situada a la carretera entre Marçà i la Torre de Fontaubella. Albert Sabater recorda que al Priorat tenim molts vestigis de la Guerra Civil, ja que la comarca va desenvolupar un paper clau com a rereguarda de la Batalla de l'Ebre, i això va comportar moltes conseqüències.
Aquí a la comarca, concretament, del Priorat doncs, tenim molts vestigis, va ser una comarca molt important, va ser la rereguarda més immediata, diguem-ne, de la Batalla de l'Ebre, i vam tindre doncs, moltes conseqüències. Aquí doncs, ja és el lloc on hi ha més fosses comunes.
Malgrat això, Sabater lamenta la falta d'implicació per part de les administracions.
Poc recolzament, vull dir, de socis, per exemple, de la comarca del Priorat, dels 23 pobles, ara no em voldria equivocar, però em sembla que en som, no sé si són 3 o 4 municipis, o sigui, poblacions. Per tant, ja amb això sol, amb les feines que hem anat fent de recuperar doncs, aquests vestigis, d'escriure'ls, de fer rutes, doncs ens trobem que fins i tot doncs, hi ha desconeixement, hi ha mancança també això doncs, d'interès amb alguns municipis, no tots, però doncs, amb molts d'ells, i bé, el Consell Comarcal sembla ser que potser pot anar entrant en algun tema, a veure si és veritat, i nosaltres, clar, ara que presentarem un llibre, que és el de les rutes d'aquí, dels vestigis històrics, doncs, al circuit de Nacional de Memòria, el que voldríem és que aquestes rutes es poguessin netejar, mantindre, netejar els vestigis, fer tot això, i això ja és una tercera part, diguem-ne, que seria, ja no ens no està dins les nostres mans, sinó que és l'administració la que tingui l'interès de poder tirar endavant.
Tot seguit, els esports. Els esports. La jornada del passat cap de setmana va quedar suspesa a la demarcació de Tarragona a causa del temporal i, per tant, cap dels equips de futbol i futbol sala prioratins va jugar. Aquest cap de setmana es reprèn la competició i el Falset Esportiu buscarà sumar 3 punts més rebent a casa el Camp Clar, avui a les 4. A Quarta Catalana, el Porrera disputarà el partit de festa major demà a 4:45 davant del Pare Manyanet de Reus. els porrerans buscaran sumar 3 punts més que els permetin mantenir-se a la zona alta de la classificació. En futbol sala, el Priorat Nord buscarà seguir al capdamunt de la taula contra un rival directe, el Catllà. El partit es disputarà avui a les 7 al pavelló poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, el Marroig rebrà el líder, el Riudecanyes B, avui a les 5, mentre que els Guiamets jugarà demà a les 12 contra un dels equips que, com ells, encara no ha puntuat aquesta temporada, el Riudoms. El Capçanes, per la seva banda, descansa. No és el cas de les noies capçanenques, que avui a les 4 s'enfrontaran al Club Futbol Sala Reus al pavelló municipal de Falset, amb l'objectiu d'aconseguir els primers 3 punts de la temporada. Finalment, el Priorat Nord femení rebrà l'Amposta sub-23 aquesta tarda a 6:15. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per la inestabilitat que ens ha portat a pluges importants també aquí a la nostra comarca, que han solucionat, de totes maneres han solucionat ja la gran sequera que teníem d'una forma momentània. De totes maneres, aquest cap de setmana continuarem aquesta situació després d'un parèntesi d'unes hores. Avui dissabte a última hora arribarà un sistema frontal de caire fred que ens provocarà altre cop inestabilitat que continuarà a primeres hores el diumenge. Després tindrà tendència a millorar i baixaran les temperatures. En definitiva, temps canviant i espera doncs, que aquestes pluges ara a poc a poc no siguin tan freqüents i tan intenses, perquè doncs, ara les surts ja podem dir que està bastant solucionada la situació, inclús ara caldria doncs, que estigués uns dies perquè s'aixugués el termes i donés pas a un ambient una mica més estable, almenys per uns dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1982, hi havia intenses inundacions a Fraga degut a la gran crescuda del riu Cinca, que va arribar a un cabdal de 2.400 metres cúbics per segon.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Us deixem ara amb un nou programa del Cataclà, Clar i Català, on la protagonista és la nostra llengua. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve. Fins llavors, que vagi molt bé.